L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial com cada dia. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que diàriament elaborem a través de la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i els seus serveis informatius. Som a dimarts, som a 16 de febrer, un dia més, encetem aquest repàs, aquesta crònica informativa de la jornada, avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps que avui obrirem parlant de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre, que confia que el conseller Josep Rull defense les seves reivindicacions davant en Renfe. El delegat del govern avisa que aquest mateix any els usuaris se poden notar ja millores en el servei ferroviari un cop entre en servei la doble via del corredor entre Vandellòs, l'Hospitalet i Tarragona. L'abocador del Mas de Barberans necessita una nova ampliació. L'última es va fer l'any 2013. Es preveia una vida de 10 anys. El vicepresident de l'àrea de residus del Copate diu que enguany la infraestructura tornarà a estar al màxim de la seva capacitat. L'Audiència de Tarragona rectifica el jutjat de Tortosa i manté com a investigat l'auditor de la cooperativa de l'Aldea. El jutge argumenta que el responsable de BDO, l'empresa auditora, havia de tindre coneixement de les irregularitats comptables per projectar una imatge irreal de les finances de l'entitat. I a Deltebre, l'Ajuntament inaugura el pavelló polivalent Josep Luque. Avui també destacarem que després de 6 anys en posta recuperarà a partir del proper mes de març el cicle de teatre per a adults. Ho farà amb obres de reconegut prestigi i una inversió de 26.000 euros. I a la recta final del nostre temps d'actualitat destacarem també que el passat dissabte començava la campanya electoral per a les eleccions agràries. Els comicis es duran a terme el 28 de febrer i més de 26.000 professionals de la pagesia catalana podran exercir el seu dret a vot a les 565 meses electorals repartides per tot Catalunya. Aquestes són algunes de les propostes informatives més destacades d'este dimarts. Són temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
La plataforma Trens i Transport Públic a l'Ebre ha fet una valoració molt positiva de la reunió de més d'una hora que en el dia d'ahir mantenia amb Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat. Montse Castellà, portaveu de la plataforma, destacava la plena coincidència en identificar les carències del servei ferroviari entre les Terres de l'Ebre i Barcelona, que registren una mitjana de puntualitat del 40%. Xavier Pallarès, delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, preveu una millora en el servei a partir de la posada en marxa, enguany, de la doble via entre Vandellòs i Tarragona. El Govern de la Generalitat defensarà aquestes millores en la negociació del nou contracte programa amb Renfe. Montse Castellà destacava el bon clima que va presidir la primera reunió formal i de treball amb el conseller Josep Rull, després d'un primer contacte breu que es va fer en el recent viatge del conseller a les Terres de l'Ebre. Els representants de la plataforma valoren aquesta reunió de manera positiva perquè s'ha registrat una coincidència en el diagnòstic de les carències del transport públic de les Terres de l'Ebre i en especial per les deficiències de les connexions ferroviàries entre la regió més meridional de Catalunya i la capital catalana. Escoltem primerament les paraules, les impressions del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que explicava que en el transcurs d'enguany els usuaris de Renfe, els usuaris dels trens, notaran ja millores un cop entre en servei la doble via ferroviària entre Vandellòs, Hospitalet de l'Infant i Tarragona. Xavier Pallarès.
Bé, això és un tema de competència de l'Estat. Evidentment, ens diuen que 3-4 mesos que pot estar en marxa, però bé, això ho agafem molt en cuidado, diguem-ho així, per no crear falses expectatives. Jo ja poso durant tot l'any d'enguany notarem millores. No m'atreveixo a dir una data exacta perquè no depèn de la Generalitat, sinó que, insisteixo, depèn de l'Estat. I en tot el meneo que a nivell de l'Estat espanyol pues, podríem tindre alguna sorpresa, que jo espero que no la tinguem.
Anteriorment ho comentàvem, la portaveu de la plataforma Trens i Transport Pública a l'Ebre, Montse Castellà, feia una valoració molt positiva d'aquesta reunió amb el conseller de Territori, Josep Rull.
Nosaltres fem una valoració positiva perquè pensem que el primer pas per solucionar problemes és identificar-los. I en aquest sentit sí que notem un avenç en la conselleria a partir de que reconeixen la problemàtica greu que hi ha a l'Ebre i a partir d'aquí podrem intentar solucionar-la. Ells ens han dit que la seva prioritat és la fiabilitat dels trens, és a dir, no pot ser que a les Terres de l'Ebre tinguéssim un 40% de nivell de puntualitat, perquè és inviable, i per tant ells se centren en la fiabilitat i en la velocitat comercial, que també els trajectes duren massa. Tot el gruix de reclamacions que nosaltres tenim de serveis, de freqüències, de convois, de sistema d'integració tarifària, etc., ens han assegurat que el fan seu i que l'inclourien, ells tenen voluntat de fer-ho, al següent contracte programa que tenen previst signar en Renfe.
Montse Castellà explicava també que les carències de la xarxa ferroviària els van obligar a desplaçar-se a Barcelona amb vehicles propis.
A les Terres de l'Ebre ens agradaria ser grans usuaris del transport públic. Avui som quatre persones que hauríem utilitzat el tren per vindre a la reunió a Barcelona, però no ha pogut ser així precisament perquè, tot i ser plataforma pels trens dignes, hem hagut de vindre en cotxe, perquè no ens assegurava ningú que la puntualitat del tren que ens havia de dur ens portés a temps per reunir-nos i no sabíem segur en quina hora acabaríem, per tant, potser no en trobàvem cap tren per tornar a casa.
Després del bon clima destacat per les parts en aquesta primera reunió formal entre representants de la plataforma i govern de la Generalitat, caldrà ara esperar la implementació d'aquestes mesures, especialment l'entrada en servei, com dèiem, d'aquesta doble via ferroviària del corredor entre Vandellòs, Hospitalet de l'Infant i Tarragona, una infraestructura que podria quedar enllestida per part del Ministeri de Foment abans del proper estiu, segons el compromís del mateix govern espanyol.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de l'abocador del Mas de Barberans, un abocador que necessita una nova ampliació. L'última es va fer l'any 2013 i preveia una vida per a l'abocador de 10 anys. El vicepresident de l'àrea de residus del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre diu que enguany la infraestructura tornarà a estar al màxim de la seva capacitat. El municipi, el Mas de Barberans, rep més de 100.000 euros anuals com a compensació a les incidències que aquesta instal·lació de l'abocador provoca en el seu terme municipal. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La darrera ampliació de l'abocador del Mas de Barberans, que es va posar en funcionament a l'agost de l'any 2013, que va suposar una inversió de 2,4 milions d'euros i un increment de 40 a 400.000 metres de capacitat, preveia una vida útil de 10 anys a la infraestructura. L'ampliació en aquell moment va permetre que també tots els residus urbans que es generaven a la comarca del Baix Ebre, una part dels quals s'enviava fins a aquells moments a Tivissa, es dipositessin des d'aleshores en aquestes instal·lacions. Aquesta previsió sembla que no ha estat exacta, segons es desprèn de les declaracions que feia el vicepresident de l'àrea de residus del Copate i l'alcalde del Mas de Barberans, Josep Lleixà, al programa Món Local de la Plana Ràdio. Lleixà assegura que des d'aquest nou organisme es preveu una nova ampliació de l'abocador que s'ha d'executar aquest mateix 2016, ja que les previsions apunten que enguany mateix la infraestructura arribarà de nou al màxim de la seva capacitat.
Sí, de fet, enguany 2016 s'han de fer unes ampliacions ja que són molt, molt necessàries. De fet, en l'Ocopate, l'entrada de Baix Ebre-Montsià, estem al límit de la capacitat. Necessitem ja ara el 2016 fer unes ampliacions a l'abocador perquè la capacitat faci que puguem aguantar el nivell de residus que ens està arribant en aquest moment. Sí, en aquests moments, ja et dic, estem al límit de la capacitat. Tant és així que si no féssim aquesta ampliació, probablement enguany ens veuríem saturats. S'intentarà fer al màxim en recursos propis perquè tampoc no podem disposar de gaires, doncs, com igual que dia des del poble gaire recursos que ens vinguen d'ajuts exteriors. Intentaria fer al màxim en recursos propis, però és una obra que l'hem de començar ja.
El Mas de Barberans va aprovar també a finals de l'any passat un nou conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Gestió de Residus, en què aquest organisme es compromet a abonar la quantitat de 11.275 euros al municipi com a compensació a les incidències que provoca la instal·lació de l'abocador al seu terme municipal. Aquestes incidències són de caràcter directe, com l'augment de circulació de vehicles pesats per les carreteres i camins, afectacions a la salubritat de l'entorn immediat, impacte visual, i de caràcter indirecte, com pot ser l'afectació en el turisme i la promoció del poble o l'augment de la població.
Gràcies, Josep. I continuem ara en crònica judicial. Parlem de l'auditor de la cooperativa de l'Aldea entre els anys 2008 i 2011, Juan Carlos Torres, responsable de l'empresa BDO, que continuarà com a investigat com a presumpte autor d'un delicte de frau comptable en el cas de la fallida de l'entitat, la cooperativa de l'Aldea. La secció quarta de l'Audiència de Tarragona ha estimat el recurs de la Junta Rectora de la cooperativa contra la decisió de la jutgessa de Tortosa que desimputava Torres. Segons la interlocutòria a la qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, les irregularitats comptables que hauria comès l'exgerent, també investigat Daniel Ferrer, no s'haurien pogut produir si Torres no hagués validat uns comptes que falsejaven la imatge financera de la cooperativa, projectant-ne una de totalment allunyada de la realitat. D'acord amb els informes pericials, les auditories van permetre comptabilitzar crèdits pendents de cobrar per transaccions amb empreses estrangeres que no es van poder acreditar. El jutge creu que Torres havia de conèixer aquestes maniobres. La desimputació de Torres i l'auditora BDO en una interlocutòria del passat 7 d'octubre, en la qual també s'excloïa de la investigació l'exdirector de Política Financera de la Generalitat i dos inspectors, va causar perplexitat entre els dirigents de l'entitat i els socis afectats per la fallida. Els encarregats de fiscalitzar el desgavell en els comptes de l'entitat com a empresa externa i administració pública quedaven així fora del procés. Els dirigents de la cooperativa entenien que l'auditor no només va incomplir les normes d'actuació professional, sinó que podia existir connivència amb l'exgerent Daniel Ferrer a l'hora de manipular la realitat comptable de l'entitat per ocultar els greus problemes financers que arrossegava des de feia anys. Tot i admetre que l'actuació de l'auditor no va ser diligent, la titular del jutjat número 1 de Tortosa va creure que no existien indicis per atribuir-li una participació directa en la fallida de l'entitat perquè els sistemes de control legalment aprovats no resulten efectius a l'hora de descobrir falsejaments de comptes. Ara, però, la interlocutòria del passat 25 de gener de l'Audiència de Tarragona desmunta tota aquesta argumentació i considera que, efectivament, Torres havia de conèixer les maniobres comptables destinades a falsejar la delicada realitat financera que travessava la cooperativa. El magistrat recorda que aquests comptes tapaven mitjançant la recreació, presumptament falsària, de dades i partides financeres, contractuals i comptables, identificar la greu situació que hauria forçat ja l'any 2009 a activar els mecanismes concursals. En concret, cita els inexistents crèdits comptabilitzats que l'entitat havia de percebre per suposats contractes amb empreses estrangeres com Haig Internacional, Barniol France i Il Roussillon, uns contractes sobre els quals no consta cap document i que només es poden explicar per la voluntat dels responsables de la gestió de la cooperativa d'alterar de manera essencial la imatge fidel de l'empresa. D'acord amb les pericials encarregades a una altra auditora i als Mossos, Torres i la seva empresa no van verificar ni comprovar els apunts comptables ni la mateixa existència dels contractes. De fet, tot i els requeriments, en cap moment va aportar a l'auditor cap document acreditatiu al respecte. Aquest comportament d'omissió dels deures de verificació i revisor, subratlla, hauria contribuït a modificar, amb les operacions fictícies detectades, la imatge econòmica de l'entitat. L'auditor disposa de prou recursos i coneixements per saber que no verificar pot desviar la realitat material i modificar la imatge, tot apuntant que, en cas de no fer-ho, els autors de les irregularitats aprofitessin l'omissió per continuar posant-les en pràctica. Malgrat això, admet que la condemna de l'auditor, al qual s'atribueix presumpta falsedat comptable a títol de partícip, només es podria justificar en el cas que es provés que va actuar amb ànim col·laborador en el falsejament. Un cop finalitzada pràcticament ja la instrucció i obert el procediment abreujat des de finals del passat mes d'octubre, la decisió de l'Audiència de Tarragona permetrà que Fiscalia i les acusacions puguen presentar escrits d'acusació contra l'auditor. A banda de Torres i BDO continuen com a investigats, en el cas de la fallida de la cooperativa de l'Aldea, 17 persones més, a més de l'entitat financera Bankia. Són l'exgerent Daniel Ferrer, amb la seva dona Teresa Bages i els seus dos fills, Aleix i Rubén Ferrer, l'exdirector de la secció de crèdit Enric Sabater, l'extreballadora de la cooperativa Mercè Benito, els antics responsables del Consell Rector, Fernando Falcó, José Benito i Joan Gilabert, el director i la subdirectora de Bankia Amposta, Antonio Fornós i Manuela Buera, així com sis empresaris proveïdors, Josu Serna, David i Xavier Casas, Francisco Javier García Vivo, María Teresa Melquíades i Juan Antonio Rius. La jutgessa de Tortosa els atribueix suposats delictes societari, falsedat documental, apropiació indeguda, cobrament indegut de subvencions europees, simulació de contracte, alçament de béns i insolvència punible. Únicament a Daniel Ferrer se li atribueixen aquests sis presumptes delictes alhora. La fallida de l'entitat feta pública a finals de l'any 2011, recordem, va deixar entrampats més de 4 milions i mig d'euros en estalvis d'uns 300 impositors.
Amigo Advocats Associats, gabinet jurídic amb més de 20 anys d'experiència. Professionalitat, confidencialitat, discreció i implicació en la resolució dels assumptes. Estem especialitzats en l'àmbit penal, accidents, lesions, amenaces, violència de gènere, així com en l'àmbit civil, separacions, divorcis, guarda i custòdia, règim de visites, tant en defensa dels interessos com acusació. Atenem els clients de manera propera, oferint solucions adequades a cada conflicte. Els 20 anys d'experiència venen avalats pel treball constant i diari, per la capacitat de desplaçament a tot el territori. Amigo Advocats Associats. Ens podeu trobar a Reus, al carrer Antoni Gaudí, número 15, Baixo Segona. Telèfon 977-31-50-50. Estem a la vostra disposició de dilluns a divendres, de 9 a 1 i mitja al matí i de 4 a 7 a la tarda. I si veniu arrel d'aquest anunci, teniu la primera visita gratuïta.
Informatiu Emute.
Continuem ara parlant d'estrenes, perquè l'Ajuntament de Deltebre inaugurava aquest passat cap de setmana el pavelló poliesportiu Josep Luque. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
Deltebre disposa d'un nou equipament esportiu i lúdic al servei de l'escola i de les entitats i associacions. Es tracta del pavelló polivalent Josep Luque, el qual va ser inaugurat el passat divendres pel president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, en un acte en el qual van participar molts de veïns i veïnes i representants de les entitats i teixit associatiu. Aquest nou equipament, amb una superfície de 845 metres quadrats, ha tingut un cost de 423.000 euros i ha estat finançat majoritàriament amb 300.000 euros amb una subvenció del Pla d'Acció Municipal de la Diputació. L'alcalde de Deltebre destacava que la inauguració del pavelló és un pas més per a la consolidació de l'espai educatiu i esportiu del nucli de Jesús i Maria, mentre recordava que la seva funció va més enllà de ser un gimnàs. També serà aprofitat per les associacions del municipi. Lluís Soler.
És un goig poder inaugurar este pavelló. Un pavelló que és un pas més, és un pas més per a la consolidació d'aquest espai esportiu i educatiu de l'àmbit d'aquí del Jesús i Maria. Avui, després de molts anys, l'escola de l'Assumpció veu reflectida una demanda de fa molts anys de tindre un gimnàs. Un gimnàs com toca para, en aquest cas, l'escola de l'Assumpció. Però també un pavelló polivalent que ha de servir per a tot aquest planter de gent del futbol base i també per a altres entitats i associacions que de forma coordinada treballarem perquè puguin utilitzar aquest nou pavelló polivalent.
Aquest nou equipament ret homenatge a una de les persones que més ha treballat per fomentar l'esport base al municipi. Els membres de la família es van mostrar profundament agraïts per aquest gest del consistori i destacaven que a partir d'ara el cognom Luque serà reconegut i projectat gràcies a aquest nou pavelló. A l'inauguració d'aquest pavelló polivalent, Josep Luque, va participar també la representant territorial de l'esport de la Generalitat de Catalunya, Cinta Espuny, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu, a més d'altres diputats i regidors de l'Ajuntament de Deltebre.
Gràcies, Lluïsa, i seguim ara a ritme de propostes culturals. Després de 6 anys en posta, la capital del Montsià recuperarà, a partir del proper mes de març, el cicle de teatre per a adults amb obres de reconegut prestigi i una inversió prevista de 26.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Amposta recupera aquest any 2016, després de 6 anys sense estar en cartell, el cicle estable de teatre, amb diferents obres. S'encetarà aquest proper mes de març amb l'obra Un cel de plom, la biografia de Neus Català, única supervivent viva dels camps de concentració nazi. Serà el 18 de març, interpretada per Mercè Arànega. Seguiran l'obra Clotxar, de Paco Mir, el mes d'abril, i també Un tramvia anomenat Desig, serà el mes de setembre. Abans, el mes d'agost, es representarà l'obra de teatre, un musical realitzat per ampostins i ampostines anomenat Fum de Caliqueño. La regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Inés Martí, ho explicava d'aquesta manera.
Bé, recuperem el teatre Amposta, el cicle de teatre que portàvem des de l'any 2010, que no n'hi havia, i començarem en 4 obres molt bones. Creiem que portem, bueno, un cicle de teatre amb molta qualitat i esperem tindre molt d'èxit, com s'havia tingut estar, bueno, els anys que s'havia fet cicle de teatre en posta.
S'invertiran 26.000 euros en aquest nou cicle de teatre, on també caldrà incloure la xarxa de teatre infantil i les diferents activitats que es faran a través de l'Escola de Teatre Circ d'Amposta per celebrar el Dia Mundial del Teatre i també el Dia Mundial del Circ.
Gràcies, Manel. I al fil d'aquesta qüestió estem en condicions d'ampliar aquesta notícia escoltant també les paraules de l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, que subratllava que la represa d'aquest cicle respon a una demanda ciutadana per aquest tipus d'oferta cultural. Adam Tomàs.
L'oració positiva que representa esta recuperació del teatre i esta aposta que fem com a equip de govern, no, per situar Amposta dins del mapa cultural en l'àmbit teatral de les Terres de l'Ebre. Pensem que és una aposta important, que era una demanda que la gent feia molt de temps que mos estava fent a nivell de poble. Molta gent se n'anava a gaudir de l'oferta teatral a ciutats de la vora del territori, tant en teatre infantil com en teatre d'adults, i per tant pensem que tenim un, si em permeteu, en un símil empresarial, tenim un nínxol de gent que està disposada a gaudir, no, de l'oferta que pugui sentir endavant. Crec que és obligació nostra com a equip de govern de tirar endavant.
Acabem destacant que les 3 obres es representaran al Teatre Auditori de la Lira Ampostina, amb entrades que tindran un preu de 12 euros anticipades. Actualment el consistori treballa per poder-les vendre a través d'internet. Aquestes mateixes entrades tindran un preu de 15 euros a taquilla.
L'actualitat diària a l'informatiu MUT.
L'últim diumenge d'este mes de febrer, el dia 28, està previst que se celebren les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya durant un període de 5 anys. La campanya electoral per en aquests comicis tindrà una durada de 15 dies i va començar el passat dissabte a les 12 de la nit per acabar el dia 27, també a la mitjanit. L'endemà, el dia 28, es faran les votacions. Un total de 26.031 professionals podran exercir el seu dret a vot a les 565 meses electorals repartides a les 4 demarcacions catalanes. En aquestes eleccions es presenten 3 candidatures, la d'Unió de Pagesos, la de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i l'Associació Agrària de Joves Agricultors. La votació començarà el dia 28, com hem dit, a les 11 del matí i continuarà ininterrompudament fins a les 6 de la tarda a les 565 meses electorals repartides per tot el territori català. Més concretament, a la demarcació de Barcelona hi haurà 75 meses, a la de Catalunya Central 99 meses, a Lleida n'hi haurà 131, a Girona 108, a Tarragona 64, a les Terres de l'Ebre 49 i a l'Alt Pirineu i l'Aran 39 meses. El dia 28 de febrer, com dèiem, estan cridats a votar un total de 26.031 electors. D'aquests, 1.529 corresponen a la demarcació de l'Alt Pirineu i l'Aran, 2.838 a la de Barcelona, 3.520 a la Catalunya Central, 3.609 a la demarcació de Girona, 9.216 a la demarcació de Lleida, 2.333 a la de Tarragona i 2.986 a la nostra, a la demarcació de les Terres de l'Ebre. Les eleccions d'aquest 28 de febrer representen un canvi important respecte als anteriors comicis que s'han celebrat i que estaven regulats per la llei 17/1993, derogada ara per la llei 17/2014. Alguns d'aquests canvis fan referència a que desapareixen les cambres agràries territorials, la representativitat que s'establirà a partir del percentatge de vots obtinguts per cada candidatura respecte del total de vots vàlids, sense cap correcció, la constitució de meses electorals als municipis i entitats municipals descentralitzades amb més de 15 electors al cens i l'ampliació fins a 5 anys del termini per tornar a celebrar eleccions. Recordem que a les últimes eleccions a cambres agràries, celebrades al febrer del 2011, hi va haver una participació del 59,48%. Unió de Pagesos va ser la força més votada, amb 9.615 vots, el 54,34%. JARC, amb 4.089 vots, va tindre el 23,23% dels vots. I Assaja, amb 2.705 vots, el 15,33%. Com dèiem, 26.000 electors censats arreu de Catalunya que podran votar el dia 28 de febrer a les Terres de l'Ebre. El cens és de prop de 3.000 electors, lo qual representa un 11,5% del total. Els municipis de les nostres comarques amb més cens i, per tant, amb més persones, amb més pagesos que poden votar, són Batea, Amposta, Alcanar, Deltebre, Santa Bàrbara, Tortosa i Corbera.
Durant 60 anys l'hem fet possible. Més de 100 actors i col·laboradors. Enguany, música en viu per l'Espigador. Espectacle de llums i so. Envoltats per la màgia de la nit i seguint el guió de la Divina Tragèdia. Només faltes tu. Vine i fes possible la passió.
El cap de setmana del 12 i 13 de març torna La Passió de la Cava.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang. Com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El vent continua bufant fort, sobretot al Pirineu i també a l'Empordà, que és on s'han donat les ràfegues més intenses de fins a 134 km per hora a la cota 2.500 d'avui, també a la Serra de Mogrony, 129. O destaquem els cops de l'Empordà, fins a 126 a Espolló, 141 a Portbou. Doncs bé, el pronòstic per les pròximes hores és que el vent quedi concentrat sobretot aquí, a l'extrem nord-est del país. A l'Empordà encara hi haurà ràfegues aquest migdia, tarda, de 90 fins a 100 km per hora, però en canvi al Pirineu el vent clarament anirà afluixant, i també a la resta del país. Per tant, doncs, la situació continua marcada per una entrada de vent del nord, cada vegada menys intensa, però això sí, els núvols continuen acumulats, sobretot a la cara nord del Pirineu. No es veuen de moment aquí en aquestes imatges, el cel és gairebé serè a tot arreu, i en canvi sí que a la Vall d'Aran, zones altes del Pallars, al nord del Principat d'Andorra, al nord de l'Alta Ribagorça, els núvols continuen sent abundants, fins i tot va caient alguna nevada, qualsevol cota pràcticament, i també hi ha la neu que aixeca el vent i que cau també desplaçada en altres llocs del Pirineu. Continuarà fent sol, excepte aquí, a la Vall d'Aran, on sí que es podria obrir aquesta tarda alguna primera clariana, però vaja, de moment poca cosa. La resta de temps tranquil, algunes nuvolades al voltant del Montseny, sense conseqüències. Temporal marítim que es manté a la Costa Brava. Demà, temps molt tranquil, temps assolellat, encara vent, però cada vegada més fluix, i temperatures molt baixes al matí, glaçades a gairebé tot arreu, excepte a primera línia de la costa. A la tarda, les temperatures se suavitzen una miqueta, però continuarà fent fred, arriben alguns núvols prims per les comarques de Ponent. El País Valencià farà sol, restes de núvols més abundants al nord de l'arxipèlag Balear, en temporal marítim al nord de Menorca. Demà farà més sol en totes dues zones, el vent també va afluixant. I aquests pròxims dies passarà un front entre dijous i divendres, deixarà algunes nevades al Pirineu i ruixat, sobretot, al País Valencià. I pugen una miqueta les temperatures de cara al cap de setmana.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, una jornada més, arribem a l'hora de posar ja el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, a l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat també avui, dimarts 16 de febrer de 2016, presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com cada dia, us fem arribar el nostre agraïment per seguir-nos, per confiar en una de les municipals de les Terres de l'Ebre. Demà hi tornarem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.